A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 22 minuts és hora de Medicina Comunitària. Aquest espai, que ja saben que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP, on parlem dels diferents serveis i coneixem els diferents professionals que treballen al CAP de Sitges, al Centre d'Atenció Primària. Avui ens visita de nou, perquè ja ha passat diverses vegades, la treballadora social del CAP de Sitges, Raquel Murciego. Què tal, Raquel?
Hola, bon dia.
Bon dia, benvinguda. I ve a parlar-nos d'un projecte de sensellarisme, és a dir, un projecte que ara ens explicaràs bé, que feu en col·laboració, no? És a dir, no el fa només al CAP, sinó que el fan col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges, però és un projecte pensat o destinat o dissenyat per les persones sense llar, és a dir, per les persones que viuen al carrer.
Exacte. Sí, sí, és el projecte en si es diu Apropem el CAP al carrer. És un projecte que està en marxa des de l'any 2022 i és un projecte, com has dit, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges i bueno, es tracta d'això, principalment de poder-nos coordinar amb els diferents agents que estem al voltant de les persones sense llar de Sitges per poder-los ajudar i poder-los donar el suport que necessiten, sobretot en els temes de salut i de qualitat de vida.
Clar, perquè d'entrada et preguntaria, afecta la salut viure al carrer?
Afecta la salut viure al carrer. Per les dues bandes, o sigui, viure al carrer afecta la salut i moltes vegades per temes de salut és quan estan vivint al carrer.
I no sé si hi ha, és a dir, si el fet de viure al carrer hi ha aspectes de la salut que es veuen necessàriament o inevitablement més implicats o més afectats.
Bueno, al final és un conjunt de tot.
És a dir, el fet de viure, diguem, no viure sota un sostre, sí. O sigui, hi ha qüestions de la salut que inevitablement doncs això ho marca, no?
Segur, però ja no només viure sense un sostre, no tenir una alimentació adequada, moltes vegades, la majoria de vegades, si necessiten algun tipus de medicació, no compleixen els tractaments que segueixen. Bueno, al final és tot un plegat, no? Tenir un sostre... Pues és una necessitat bàsica i les persones que no ho tenen, ja sigui normalment és perquè ells mateixos ho decideixen, pues és difícil. El tema de la salut es veu molt implicada.
Perquè clar, i aquí hem com de posar també com l'èmfasi. Estem parlant de persones sense llar, que òbviament entenc que hi ha un seguiment per part de les administracions d'aquestes persones, no?, que es comptabilitzen. Ara no sabem dir-vos ben bé la xifra, però em deies que fa uns anys eren unes 50 persones.
Fa un parell d'anys, penseu que, bueno, nosaltres a l'Ajuntament treballar també amb la entitat sense ànim de lucre, ATRA, sí, que és qui té més contacte directe, i fa un parell d'anys, jo diria quasi tres, estaven comptabilitzats com a quasi 50 persones, no només de persones sense sostre, sinó en situació de vulnerabilitat.
És a dir, persones també que viuen potser doncs, en espais construïts per ells mateixos.
Exacte.
És a dir, sense un sostre, diguem, entenc que es considera sense un sostre allò fixe, no?
Exacte.
És a dir, però que no necessàriament viuen a una vorera al carrer, però moltes vegades saben que hi ha assentaments i qüestions d'aquestes. Una cinquantena persones, eh?
Fa un parell d'anys.
Sí. Bé, doncs probablement la xifra potser ha incrementat o potser ha baixat una mica, però segurament serà... Vull dir, en tot cas, entenc que duplicar-se ho hauríem notat, no?
No, ho hauríem notat, no. Jo porto 5 anys ara treballant a Sitges i anem a la vora més o menys, sí.
Clar, i quines són les necessitats més habituals que requereixen aquestes persones que viuen al carrer?
Les necessitats més habituals, sobretot les persones que volen accedir, que és una cosa important, perquè hi ha moltes persones que són molt reticents a accedir tot el sistema de salut.
És a dir, la dificultat primera és que vinguin al CAP.
La dificultat primera és que vinguin. Hi ha persones que estan molt acostumats i sí que tenen el seu metge i la seva infermera de referència i venen i tenen contacte i fan el seguiment que poden, però hi ha moltes persones que tenen moltes reticències amb el tema de salut, que no volen venir, que no volen saber res del seu metge, que no volen... Perquè, bueno, per, jo crec que en el fons saben que la seva salut està molt deteriorada i no volen enfrontar-se a la realitat, tal qual.
Uh-huh. Per tant, diguem que hi ha aquestes circumstàncies, no? Primer, d'entrada, la dificultat de que s'apropin al CAP, que entenc que aquest projecte també intenta justament això, no? És
exacte.
A dir, intentar que integrin el CAP, no? I el seu metge, les visites al CAP, com una cosa més o menys habitual.
Un dels objectius específics, i ara llegeixo literalment, és proporcionar assistència, apropament i suport per reduir els prejudicis o pors en relació a l'atenció primària de salut. O sigui, al final... és intentar que si necessiten que puguin tenir aquest servei que és universal i que ho tenen totes les persones.
I no sé si fins i tot, i entenc que això no és responsabilitat òbviament del CAP, però potser sí que és un objectiu final a més llarg termini o un objectiu, una voluntat possible d'un projecte com aquest, és el de que a partir de la salut puguin sortir d'aquesta realitat que és la de viure al carrer.
Clar, pensa que és tot, en el model col·laboratiu que tenim a Sitges, tant amb salut com amb la part social, com amb diferents agents, es tracta d'això, de tenir una atenció integrada de salut i social que una cosa comparteix amb l'altra. O sigui, al final és tot una. La part social de les persones és molt important i la part de salut de les persones és molt important i moltes vegades la part de salut està deteriorada per la part social. O sigui, s'ha d'arreglar tot d'una i per això hem d'anar de la mà, per això hem de fer projectes compartits.
Clar, per tant, entenc que hi ha la possibilitat o existiria la possibilitat que alguna persona sense llar, per tant amb la salut afectada més o menys, si s'aconsegueix que aquesta persona visiti d'una manera regular el seu metge, la seva infermera, el CAP, a tu, a qui sigui, i la seva salut millori, això sigui com una ajuda a nivell també emocional seu, social, per poder fer el pas a sortir d'aquesta situació vital de viure al carrer. No?
Exacte, al final hem de buscar un nexe d'unió per poder tenir un conjunt global i poder trobar una solució a la situació que està tenint. A vegades es veu descompensat per un tema de salut, normalment es veu descompensat per un tema de salut, i aleshores intentant solucionar o intervenint en aquest problema, doncs es pot arribar a arreglar, i és molt agosarat dir-ho, la seva problemàtica social. Sí.
Uh-huh. Hi ha alguna problemàtica comuna en totes les persones que viuen sense llar a nivell de salut? És a dir...
Comuna com a tal, no.
No.
Comuna com a tal, no.
Jo ara pensava, per exemple, en el tema de la higiene. Clar, deu ser molt difícil mantenir una higiene mínima vivint al carrer, no?
Bueno, això us ho hauríem d'explicar també des de Serveis Socials Municipal, però hi ha el servei de dutxes que ho tenen i que funciona. Qui vol anar?
Clar,
tornem al mateix.
Aquest és el gran problema de les persones sense llar, no? Raquel, que en molts casos, malgrat ens costi entendre, són decisions pròpies en les que un no pot intervenir. És a dir, no es pot obligar a una persona major d'edat a viure sota un sostre si no vol fer-ho.
Exacte. Igual que això, igual que...
I costa de creure, però hi ha gent que no vol, que no vol l'ajuda oferta, que no vol un sostre, que vol viure així.
Exacte, tal qual. Sí, és el... Al final és el més difícil d'entendre, no? Per la societat en general, que pugui haver-hi persones que vulguin viure així, però és així i és real. I a vegades és per problemes de salut i a vegades no ho és així, és per decisió pròpia. I encara que ens costi molt, pues, o insistim molt, ho hem de respectar.
Clar, i l'atenció a una persona sense llar canvia des de la mirada del professional? És a dir, en el moment en què t'entra un pacient que tu saps que és una persona que viu al carrer, no sé si la teva mirada com a professional d'entrada ja canvia, es modifica, sabent aquesta realitat.
La meva mirada com a professional en treball social sanitari sí canvia. La meva mirada és que he de tenir en compte molts més agents i ens hem de coordinar molts més agents. Però, clar, és per mi sí que canvia.
Sí. I canvia des del sentit de vista de que un ha d'entendre aquesta realitat i no intentar com convèncer o modificar-la, o des de quin punt de vista canvia?
La meva realitat, en el sentit de que cada persona decideix com vol viure, no és només amb el sense llar.
Clar.
És, o O sigui, et podria dir en diferents ocasions o en diferents...
Sí, gent que té molts mals hàbits i viu a, la, i viu a casa amb una casa meravellosa, eh? I per té uns exemple, hàbits terrorífics,
per
no?
Per exemple, o sigui, qualsevol tipus de persona de totes les edats, però sobretot majors de 18 anys, la meva mirada és que cadascú viu com vol, a no ser que un jutge digui el contrari, tal qual. No, però la mirada en el tema del sense sostre és sobretot una mirada més integrada.
Uh-huh.
Pues lo que estem fent, no? Al final és aquest model col·laboratiu on he de tenir en compte, a banda de tots els meus companys de salut, del CAP, doncs tota la banda de les persones que treballen per ajudar les persones al carrer, doncs l'educadora de carrer de la Fundació ATRA o les treballadores socials, per suposat, de l'Ajuntament.
Perquè es pot tenir una bona salut vivint al carrer? O una mínima bona... És a dir, entenc que la no és la situació ideal en cap cas, això ja ho entenem, no? Però es pot tenir uns mínims de salut, allò que dius, mira, vivint al carrer?
Sí, i es pot tenir un seguiment, sí.
I entenc que aquesta és la voluntat, no?
La voluntat és això, la voluntat és que qualsevol persona que visqui al carrer pugui tenir els seus mínims de salut, pugui poder accedir en un moment donat al CAP i que no anem sempre a les urgències hospitalàries quan no hi hagi més remei, i puguin tenir aquesta confiança també amb els agents de salut del poble.
Per qualsevol necessitat que puguin tenir. Ho dic perquè també és probable que la pròpia societat hi posi molt d'estigma, no?
Sí.
En aquest tipus de persones, no?
Sí.
I la mirada que fem moltes vegades a la societat, no? És una mirada com probablement de rebuig, no? Per molts aspectes, no? De rebuig. És clar. Entenc que al final el que esteu dient és, en molts casos són decisions pròpies, no? I aquesta gent no necessàriament ens ha de fer com pena o ens ha de fer, no? És a dir, aquesta mirada moltes vegades allò paternalista que té la societat, entenc que no sé si tampoc ajuda gaire.
És que tenim... constem a tenir les dues vessants, no? La mirada molt, molt, molt paternalista que intentem arreglar el món i a vegades no es pot arreglar, o la mirada de rebuig total i absolut, sense quasi ni mirar, no? Sí que jo donaria el missatge de que són persones, principalment, de que segurament necessiten ajuda, encara que de vegades no la vulguin o no la demanin, que sí que hi ha agents al municipi destinats a ells, i que si per casualitat els hi demanen ajuda, i dient ajuda no vull dir diners, sobretot, doncs hi ha agents en els que es pot dirigir la població per informar-se.
És a dir,
per
exemple, en cas de necessitat, si mai veiem alguna persona sense llar que està malament, trucar al CAP seria una bona opció, també?
O trucar... normalment va vinculada a policia local.
Clar. Policia local,
i ells decideixen si moltes vegades ens venen des de policia local a alguna persona al CAP, si no a urgències, segons les necessitats. I ells estan en contacte també amb serveis socials municipals directe. Per tant, si és amb una necessitat ferma, està clar que policia local...
Raquel, una professional que s'hi dedica i que els visita, alguns entenc que d'una manera més o menys regular, altres d'una manera més regular, pot arribar a crear un vincle amb aquestes persones?
S'ha de crear un vincle perquè ells puguin tenir aquesta confiança. S'ha de crear un vincle professional per poder tenir aquesta confiança. Si no, amb ells és molt més difícil que amb qualsevol altra persona, perquè no tenen... tenen sempre estereotips, tenen sempre rebuts al final i
l'estigma, el que dèiem, no? Aquesta mirada, deia jo paternalista, però no en el bon sentit de la paraula de voler cuidar, sinó aquesta mirada una mica com de... com que oblidem moltes vegades, que de vegades fins i tot pot ser gent molt culta, amb molts estudis, amb vides interessantíssimes fins i tot, però que la realitat o les circumstàncies de la vida els ha portat en aquella situació, no?
Sí.
I pel que sigui han decidit quedar-se en aquella situació. I això moltes vegades a la societat ens costa d'entendre, no?
Sí.
Hem generat un perfil de doncs una persona sense estudis, no? Com gairebé un desfet de la societat que viu al carrer, i clar, entenc que no és aquesta la realitat. No necessàriament és la realitat majoritària,
no,
Raquel?
No necessàriament, no. Hi ha molta problemàtica econòmica, com hi ha molta problemàtica de salut mental, hi ha molta problemàtica de decisió pròpia per diferents aspectes de la vida.
I a nivell de medicaments, clar, molts d'ells, la majoria, entenc, viuen al carrer, molts estan demanant, no tenen diners o tenen pensions mínimes que en la majoria de casos no els permeten viure en sostres, i per això molts també viuen al carrer. L'accés als medicaments?
En principi, si tenen...
El tenen cobert?
En principi, si tenen targeta sanitària, el tenen cobert com a qualsevol persona.
Que si no la tenen, entenc que se'ls ajuda a treure-se-la,
a poder-la tenir, exacte. Nosaltres, a més, tenim diferents recursos. No hi ha gaires, o sigui, tampoc et diré que és una panacea i no hi ha recursos per tothom. Però sí que hi ha petits recursos on ens ajuden a poder tenir ajuts puntuals per aquestes persones quan no ho tenen, sí.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Clar, l'alcoholisme és un problema habitual també en aquest tipus de persones?
Totes les addiccions és un problema habitual, sí. Sí, sí. I són problemes que al final són... És salut, també.
Clar, bueno, principalment és
i
salut,
sí,
no?
I s'ha de poder abordar, però tornem al mateix. És la voluntat de les persones que vulguin sortir.
Per tant, es crea aquest projecte, entenc, per poder treballar d'una manera coordinada, no?
Sobretot.
I poder oferir aquesta visió integral, no? Uh-huh. D'aquestes realitats que no són tan senzilles ni tan banals com doncs, algú que doncs, això s'ha quedat a carrer, sinó que són circumstàncies molt particulars de cada cas i entenc que s'han de mirar una a una. No?
Exacte.
És a dir,
sí.
No es pot fer aquí com una generalització
No.
I aplicar el mateix a tots.
No. És totalment una atenció centrada a la persona. Sí, sí.
Em deies que tenia com tres aspectes fonamentals, no?, aquest projecte. Uh-huh. Recorda'ns-el, Raquel.
Bueno, al final és proporcionar assistència,
sí?
Poder s'apropar,
sí?
I poder donar suport per reduir els seus prejudicis i pors.
Uh-huh.
I després, pues, de que ells tinguin professionals de referència,
sí?
On poder anar. I després millorar l'actuació comunitària.
Però em comentaves abans també que hi ha aquesta proposta de fer visites, no?
Sí, això sí. El mètode consisteix també en tres parts, no? Una és la coordinació constant entre els agents que ens dediquem.
Que això entenc que és, bàsicament, que estigui constantment
contacte,
parlant, no?
Exacte.
Escolta, m'he detectat que aquí hi ha una persona nova o aquesta persona que acostuma normalment a estar aquí, ara està allà. O
exacte.
Últimament la veig pitjor o la veig millor, no?
Coordinem, intentem acompanyar-lo al cap tal dia tal hora, estem coordinats perquè arribi, perquè uh-huh. És fàcil l'analítica que toca.
Perquè... per exemple, tema vacunes, s'intenta també que aquesta gent entri en els plans de vacunació?
Mira, aquesta és la tercera part,
sí?
On aquest any, bueno, ja l'any passat vam aconseguir amb policia local fer,
sí?
Sortides semestrals,
sí?
Amb ells per dues raons, una principalment perquè nosaltres quan fem les prospeccions que li diem, doncs sortim al carrer a conèixer la gent que està al carrer i hi ha algunes zones on nosaltres soles i a més no podem anar o...
En assentaments, bàsicament,
no? Exacte, uh-huh. I aleshores són ells la policia local que una vegada cada 6 mesos ens acompanya. I l'última vegada, que va ser al novembre, en aquesta prospecció amb policia local, va venir amb nosaltres una infermera del CAP,
sí?
I va proposar les vacunacions de...
I accepten, de grip i Covid. Costa?
Què? En aquell moment, que va ser la primera, sí? Vegada, va haver-hi persones que van acceptar i es van vacunar i va haver-hi moltes que no. Va ser com a molt puntual i va ser la primera vegada i això ho volíem fer mínimament una vegada a l'any. Pues tornem a lo mateix, no? Per poder tenir confiança, per saber que una vegada a l'any sí que hi van. De totes maneres, cada vegada que arriba, sobretot campanya de vacunació, doncs les persones que estem en contacte amb ells sempre els hi oferim i els hi diem. Qui és pro vacunes?
Aquí també hi ha de tot, eh? Pro vacunes
suposarà...
i antivacunes,
exacte.
No? Com, però això és com els que com a tot arreu
exacte.
A la societat, eh?
Exacte,
però... I malauradament les notícies darrerament estem tenint noticietes de greus, respecte a les vacunes, perquè això del tètanus, del
sí.
Nanoquet del tètanus, que una vacuna, vaja... Mira que fa anys que està implementada i la tenim ja teníem ja tan assumida, doncs, perquè vegin de la importància de les vacunes, no només a les persones sense llar, sinó
sí, totes en general.
En tota la població.
Però sí que és veritat, doncs, això, no? Que en la visita de l'octubre-novembre que fem amb policia local, sí que vem nosaltres una infermera i a banda de proporcionar o de poder facilitar el tema de les vacunes, doncs això, no? Doncs mira, té més la mirada d'infermeria. Pues de ferides, de
uh-huh.
Més necessitat, salut...
Per, en aquelles les úlceres, persones, coses
exacte,
d'aquestes, no?
En aquelles persones que no volen anar al CAP, o sigui, algunes que no
Sabanyons,
van mai.
Si fa molt de fred, no?
Sí.
Val, coses, bueno, qüestions moltes vegades climàtiques, no?
Uh-huh.
Que el fet de viure sense sostre, no? Pot ser que tingui més afectacions. Quan feu aquestes rutes, entenc que no són aquestes per anar a veure doncs, la gent que es posa a les portes als supermercats i tal, sinó anar a veure assentaments, no? Principalment.
Bueno, al final és un tot.
D'acord.
O sigui, hem tingut dies de visita perquè no només tenim aquestes dues visites semestrals, sinó que nosaltres cada 2-3 mesos anem...
Sortiu.
Uh-huh. I hem tingut dies de visita on hem trobat amb molta gent i hem tingut dies de visita.
Clar,
on
entenc
no
que aleshores ja... coneixeu els punts.
Intentem conèixer els punts, encara que sempre...
N'hi ha de nous,
hi
ha canvis, no?
Sí, sí,
clar,
sí.
Aquí Sitges probablement tenim uns més o menys controlats al poble, no? O més o menys que coneixem, no? Que som l'estació, la plaça del Pou Vedra, no? Que són també moltes vegades...
Durant... Ara ja no tant.
Ara sí. Ja no tant, va a ratxes, no? Durant una època també aquí al Racó de la Calma i el Baluart també... Ai, perdó, el Baluart el mirador d'allà de Sant Sebastià també era un espai, això entenc que també va canviant.
Va canviant.
Ja saben que aquí també hi ha, diguem que hi ha també feina aquí de l'administració, de l'Ajuntament, que
exacte.
Parlen bé, és policia i els hi demana que es mogui de plegat. Però hi ha algun assentament així destacat important que reconeguis?
No, la veritat és que es van bellugant i sí que és per tota la zona exterior on hi ha, estan haver-hi més, pues això, més assentaments més de barraques.
Que
i
hi ha,
més.
Que jo no sé si el més destacat és el que hi ha a la zona de, el que li diuen la Granja 2, és a dir, tocant al passeig Vilanova, entre Can Robert, més o menys, entre la zona de la Plana i el passeig Vilanova, que hi ha com un turonet.
Sí, allà hi ha una zona.
Allà
sí.
Hi ha una zona també, no? Però es van movent.
Sí, és diferents zones i diferents temporades, jo crec. Sí.
No sé si també afecta l'estació de l'any i tot plegat, el fet que sigui hivern, que sigui estiu, també ells modifiquen la seva ubicació en funció del clima, no?
Clar, i m'imagino, a veure, en molt puntuals, persones molt puntuals amb qui jo tinc molt de contacte, aquest hivern amb totes les pluges els ha afectat molt.
Clar.
Bueno.
Els ha afectat a nivell de salut?
A nivell de salut i a nivell de buscar el lloc. No és el mateix mullar-se un dia que mullar-se una setmana.
Clar, perquè quan agafa una grip, una persona que viu al carrer, clar, que la grip li dura molt més que una persona que viu sota un sostre o no?
Doncs no ho sé, la veritat és que en aquest sentit, no ho sé, jo no sóc sanitària purament, però, home, li és més difícil que curar-se a casa, segur. Segur.
Sense l'escalfor, no? De la casa, de la
segur.
Manteta o de tot.
Bueno, sense l'escalfor del sostre, sense l'alimentació adequada, sense la medicació segurament que toca...
En qualsevol cas, que no hi ha una fórmula màgica
no.
Per acabar amb el sensellarisme.
No.
Que el sensellarisme, i la demostració és que està aquí la Raquel, que és la treballadora social del CAP de Sitges, és un problema que s'ha de tractar, entenc, de manera transversal, no?
Sí.
I en xarxa,
sí.
Des de diferents estaments, institucions, en aquest cas, des del centre d'atenció primària, juntament amb serveis socials de l'Ajuntament de Sitges, no? Policia, etc. I amb aquesta fundació ATRA, que és la que treballa el sensellarisme aquí a Sitges i els té més o menys controlats, no?
Sí.
Per tant, és una feina una mica col·lectiva, aquesta de...
Molt en xarxa, sí. Molt en xarxa i important la coordinació entre tots.
Tens algun cas o recordes algun cas d'algú que hagi deixat al carrer?
Hi ha casos de persones que han deixat al carrer. Potser hi ha molts que deixen al carrer i després tornen. Hi ha molts que ho deixen definitivament perquè han aconseguit... Exacte. Hi ha moltes que no, però és que hi ha un ventall molt ampli.
És que és una realitat molt complicada,
sí,
no?
Sí.
És una realitat molt més de la que ens podem imaginar, no, Raquel?
Molt més de la que ens podem imaginar. I sí que és veritat que és un col·lectiu on a vegades et frustres molt perquè intentes moltes vegades poder tenir recursos o poder ajudar-los i hi ha moltes vegades que diuen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, fins al final on no es deixen ajudar i tornem al principi.
Això requereix també de gestió personal interna potent, eh?
Sí, suposo que totes les persones que ens dediquem a la part social hem de treballar la part emocional pròpia també bastant més professional que qualsevol altra persona, però bueno... Això...
O de saber tenir una cuirassa, protegir-vos, no?, d'alguna manera, de que això us afecti a nivell personal.
Sí, i és el que et dic, o sigui, és un col·lectiu que costa molt de treballar, però sí que és veritat que es van aconseguint petites cosetes.
I la principal és que aquestes persones que viuen al carrer puguin tenir un seguiment més o menys regular dels seus metges, infermeres, treballadors socials i, per tant, que al CAP l'introdueixin en la seva rutina de vida. Apropar el CAP al carrer és el lema d'aquest projecte de sensellarisme en el que està immers el CAP de Sitges i que ha vingut a explicar-nos la Raquel. Raquel, un plaer, com sempre.
Igualment.
Gràcies.
Moltes gràcies.